Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia, per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
La pandèmia ha aguditzat les desigualtats. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, Mohamed Fouad Amrani, director de l'associació Atil al Tetuán, Marroc, ens explica la seva col·laboració en la darrera campanya de Mans Unides Contagia Solidaritat per acabar amb la fam.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. L'objectiu del pla pastoral diocesà per aquest any litúrgic és l'opció pels pobres. Estem vivint un temps de prova que ens convida a reflexionar sobre el que és realment important en la nostra vida cristiana. En aquest temps difícil, Déu ens demana que servim amb valentia i generositat tots els nostres germans i especialment els més vulnerables. En el recés per preparar el temps d'Advent del passat mes de novembre, vam demanar a Déu que passés per la nostra vida i ens renovés el cor perquè fóssim capaços de trobar Crist en la paraula, en l'Eucaristia i en els pobres. La meditació de mossèn Josep Maties, delegat de Càritas Diocesana de Barcelona, els testimonis que van escoltar i els moments de silenci i d'adoració ens van ajudar a reflexionar sobre com podem arribar a ser una església que amb l'ajuda de Déu es posi al servei dels que més ens necessiten. Els pobres són els destinataris privilegiats del missatge de la Sagrada Escriptura. El llibre del Gènesi explica que tenim un origen comú. Som membres de la mateixa família. En una família, els que són més febles reben més atenció. Déu vol que tots els éssers humans ens estimem com germans. Ell es preocupa per la vida de cada persona. És per això que davant el sofriment dels pobres, Déu ens segueix preguntant: on és el teu germà? No cal anar gaire lluny per trobar aquest germà. Segons dades d'Oxfam Intermont, des de l'inici de l'actual pandèmia, la pobresa severa a Espanya ha augmentat en gairebé 800.000 persones per la Covid-19 i ha arribat a quasi un poc més de 5 milions de persones. L'apòstol Pau va entendre la humanitat com un tot i la va comparar amb un cos humà del qual tots formem part. Així ens diu: els membres del cos que semblen més febles són els més necessaris. Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell. Igualment, si llegim l'Evangeli atentament, descobrirem que Jesús es desvivia pels marginats. Es commovia profundament quan algú patia. Per això som fidels a Crist quan el servim a través dels més necessitats. En aquest recés d'Advent vam poder descobrir quin és el somni de Déu. Déu somnia que algun dia tots lluitarem units per un món més just i més fratern. Déu somnia que el regne de Déu s'obrirà pas en un món ferit. Demanem al Senyor que les seves paraules vagin de la ment al cor i del cor a les nostres mans, que la persona més fràgil i desorientada sàpiga a través nostre que hi ha algú que el busca i que l'estima. Benvolguts germans i germanes, hi ha moltes persones que estan patint les greus conseqüències de la crisi. Sapiguem ajudar els pobres amb la pregària, amb la compassió i amb els nostres recursos. Els ens necessitem més que mai. I no oblidem que els sagraments, especialment l'Eucaristia, són fàrmacs d'eternitat, com diuen els sants pares de l'Església. Maria ens ajudarà en aquesta missió. Ella és la mare dels pobres. Ella és, com diu bellament Sant Joan d'Àvila, la infermera de l'Hospital de la Misericòrdia de Déu, on els nafrats es curen.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana.
It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who. Has one thing in common too. It's a sin.
Aquesta és la banda sonora d'una de les sèries que s'ha fet més populars a través de HBO, It's a Sin, que parla d'uns un grup de joves dels anys 80 que pateixen sida quan el sida es converteix en pandèmia. Ara bé, tenim bones notícies respecte a tot plegat fora de la ficció, en la vida real. Aquest passat dimecres es va anunciar el resultat d'un assaig clínic d'una vacuna terapèutica d'IrsiCaixa que podria controlar el VIH sense tractament antirretroviral. Però com encaixa això? Com encaixa una notícia com aquesta, una persona que pateix sida? Quina és l'esperança que podem posar-hi en aquesta vacuna terapèutica? I sobretot, de què parlem quan estem parlant de sida al segle XXI? En parlem de tot plegat aquesta hora amb el doctor Joan Fibla. Ell és president de l'Associació Antisida de Lleida i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Doctor Fibla, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què significa realment l'anunci d'IrsiCaixa i quines esperances reals ens dona per acabar amb una altra pandèmia, amb un any de pandèmies, doncs amb una altra pandèmia com la de la sida, que sembla que s'oblidi.
Pues sí, a veure, és una notícia extraordinària en aquest sentit. Fa molts, molts anys que estem intentant aconseguir la vacuna contra la sida. En realitat, aquesta es tracta del que es coneix com una vacuna terapèutica, és a dir, una vacuna la qual no impedim o no podem impedir que el virus infecti a una persona, però sí que un cop aquesta persona està infectada pugui controlar d'una manera molt més efectiva el que és el virus. En aquest sentit, doncs, l'assaig clínic ha demostrat que aquesta vacuna terapèutica és efectiva, permet que un percentatge important de les persones que l'han rebuda controlin el virus durant un llarg període de temps sense tenir que prendre el tractament. Hem de tenir en compte que en aquests moments una persona infectada ha de prendre cada dia el tractament antirretroviral i el que suposa aquesta vacuna és que, en principi, tal com s'està veient, doncs que amb una dosi de vacuna cada 6 mesos podria controlar el virus sense la necessitat de la dosi diària. Mm. Evidentment, això suposa un increment a la qualitat de vida de les persones i un èxit molt remarcable en quant al control de la infecció.
Abans de seguir parlant d'aquest control de la infecció, vostè, doctor, a més, com deia, a més és president de l'Associació Antisida de Lleida. Per tant, deixi'm preguntar-li com se senten les persones malaltes a rebre una notícia tan esperançadora com aquesta.
Home, doncs la veritat és que se senten molt felices. En aquest sentit, és un reconeixement que s'està treballant, es continua treballant en aquest àmbit i que, a pesar de les dificultats que s'estan tenint per obtenir aquesta vacuna, doncs, els resultats que s'han presentat doncs, donen confiança, sobretot en el que suposa aquesta qualitat de vida en quant a la infecció. Avui en dia una persona infectada pot desenvolupar amb el tractament, pot desenvolupar una activitat vital completa, sense cap limitacions, o no hauria d'existir cap tipus de limitacions per a una persona infectada. I en aquest sentit, ja els tractaments antirretrovirals ho aconsegueixen, és a dir, en aquest sentit, una persona en tractament no té càrrega viral, per tant, és zero la quantitat de virus que presenta, no pot infectar a una altra persona, per tant, pot tenir i pot desenvolupar qualsevol activitat professional, pot desenvolupar qualsevol activitat vital. En aquesta fita de la vacuna terapèutica, diguéssim, contribueix a facilitar encara més aquest control de la infecció i, per tant, dona una millor qualitat de vida a les persones infectades.
Perquè a dia d'avui, recordem-ho, com ens explicava el doctor Joan Fibla, president de l'Associació Antisida de Lleida i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, amb qui estem parlant avui, la sida és una malaltia controlada, evidentment, a través de fàrmacs. Per tant, algú que pateix la sida, estem parlant que actualment, i dintre de moltíssimes cometes, la pateix moderadament, entenc, eh?
Anem a veure, mira, per començar ja podríem dir que ja no es pateix la sida. És a dir, el que es pateix és la infecció. I si no es controla aquesta infecció, acaba donant lloc a la malaltia que coneixen com a sida. Doncs bé, en aquests moments, com que pràcticament tots els pacients que estan infectats controlen efectivament la infecció, ja no desenvolupen la sida, és a dir, la immunodeficiència. En aquest sentit, és un aspecte important a tenir en compte. Una cosa és la infecció, és a dir, que la persona s'infecta pel virus, i l'altra cosa és que després d'un temps sense el tractament es desenvolupa la immunodeficiència, que és el que coneixem com sida. Doncs, en aquest sentit, això ja no es produeix. Podríem dir que els casos de sida com a tal, que els casos d'immunodeficiència són casos comptats d'aquelles persones que, sense saber-ho, han estat molts anys infectats i no han rebut el tractament. Això gràcies a les campanyes de detecció precoç, les campanyes de la prova que s'ofereix a totes les persones, aconseguim en aquests moments que tota persona infectada pugui conèixer la seva condició, entrar en el sistema de salut, rebre el tractament i, per tant, no desenvolupar la immunodeficiència. Crec que aquest és un factor important. El factor de prevenció, en aquest sentit, és un factor clau per combatre el que és la malaltia.
Perquè aquest tractament retroviral té efectes secundaris o no?
Els tenia al principi. És a dir, estem parlant que durant els anys 90, principis del 2000, el tractament antirretroviral eren efectius, però tenien efectes secundaris greus, importants. Això s'ha corregit d'una manera extraordinària, de tal manera que els tractaments que ara es reben són, podríem dir, tractaments personalitzats, dissenyats, com aquell que diu, per cada un dels pacients, i d'aquesta manera s'eviten els efectes secundaris, que són, poden aparèixer, però que són molt poc remarcables en aquest sentit. No? Fins i tot, clar, el que ofereix també aquesta vacuna terapèutica és fins i tot una millora significativa en quant a aquests possibles efectes secundaris.
Jo crec que és una de les preguntes del milió que sempre els hi fan als investigadors. Per què és tan difícil una vacuna contra la sida?
Doncs sí, és la pregunta del milió. Sobretot tenint en compte que en un any hem aconseguit una vacuna contra la Covid, no? Bé, el cert és que són dos virus completament diferents, extraordinàriament diferents. La capacitat, ara coneixem, i d'alguna manera ens hem donat compte de que els virus canvien, no? Amb això de del SARS-CoV-2 hem vist que els virus canvien i que apareixen noves variants. Doncs bé, multipliquem per un milió la capacitat del VIH de canviar respecte al coronavirus. En aquest sentit, doncs, el virus és canviant. S'han obtingut vacunes, però la vacuna que jo obtinc avui contra el VIH no em serveix d'aquí una setmana contra el virus que està movent-se en la població, perquè ha canviat el virus, d'acord? Llavors, en aquest sentit, aquesta és la dificultat de la lluita i de l'obtenció d'una vacuna contra el VIH. La capacitat que té el virus de canviar, de mutar, d'escapar a la possible acció d'una vacuna que pogués ser efectiva.
Perquè encara no es coneix prou, i s'hauria de conèixer bastant més, i per això precisament li pregunto per la PrEP.
Doncs, a veure, sí, també és una pregunta que ens fem nosaltres. Sí. En aquest sentit, la PrEP és una de les estratègies de prevenció més efectives que s'han demostrat. És a dir, la reducció en les taxes d'infecció en aquells col·lectius que estan fent la PrEP cauen de forma dràstica. I aquest és l'objectiu. L'objectiu és evitar les noves infeccions. Doncs bé, el que es coneix com el tractament preinfecció seria prendre's, de fet, és prendre's un dels fàrmacs que prenen els malalts de VIH. Aquest fàrmac impedeix que si es té una relació de contacte sexual amb una altra persona, no hi hagi la transmissió del virus. Existeixen campanyes en aquests moments i nosaltres aquí a Lleida iniciarem una campanya amb la PrEP, amb l'assessorament i la distribució des de l'àmbit mèdic, en col·laboració amb Salut, per tal de que des de les entitats que treballem en l'àmbit del VIH-Sida puguem oferir la PrEP a tota aquella persona que vulgui o que es consideri que pugui prendre-la, d'acord? I en aquest sentit, creiem que és una iniciativa que s'ha de potenciar perquè és probablement l'arma més efectiva que podem tenir per evitar les noves infeccions del virus VIH.
Ahir plantejant aquesta entrevista, parlant amb ells, parlant amb l'Associació Antisida de Lleida, els hi deia, sí que vull parlar una mica de la vacuna, sí que vull parlar una mica de la PrEP, una mica de ciència, però evidentment vull parlar de la gent que pateix VIH, que pateix la sida. S'hi han notat els efectes de la Covid en persones amb el VIH o la sida?
Home, com qualsevol altra persona, hem patit o patim la Covid d'una manera, doncs, com tothom, d'acord? Ara bé, sí que, sobretot al principi, va haver-hi molt neguit. Nosaltres, des de l'entitat, des de l'associació, vam oferir a través d'un acord amb Salut per donar el tractament perquè les persones no tinguessin d'anar a l'hospital a buscar els medicaments. Nosaltres els hi portàvem els medicaments a casa seva. Va haver-hi un neguit en quant a que es van postergar les visites perquè hi havia tota la... etc. Això, al principi, com en molts altres àmbits de l'atenció mèdica, doncs s'ha vist afectat. S'està regularitzant. Hem de pensar que probablement la majoria dels equips de VIH van ser els que van donar la resposta a la Covid. Eren els immunòlegs, eren els infectòlegs dels hospitals que estaven treballant amb ella, que hi van tenir que posar-se a treballar, en aquest cas, en la Covid. Vull dir, hi ha hagut un rebombari que, afortunadament, està com tornant a aquesta normalitat que tots estem desitjant, d'acord? Mm-hmm. I que, en aquest sentit, doncs, no s'hauria de reflectir amb cap efecte. A part d'això, també, una part significativa de les persones que pateixen el virus, a més d'això, tenen altres problemàtiques socials que els acompanyen, que, òbviament, s'han vist afectades per la Covid. Nosaltres, en aquest sentit, també l'entitat, doncs, hem vist un increment significatiu de la demanda de suport social, des d'alimentari, de lloguer de pisos i cases, etc. D'acord? Tot això s'ha vist agreujat, òbviament, durant aquesta època de pandèmia, i en les persones que tenen aquesta doble situació d'afectats per VIH i, a més, problemàtica social, doncs, ha estat, diguem-ne, més significatiu.
Perquè són considerades persones del risc i, per tant, ja entren dins del pla de vacunació de la Covid o no?
No. De fet, no. I, de fet, no existeixen evidències que suposin una major o menor. Està clar que, és a dir, hi ha una part de les persones infectades per VIH que, a més, tenen altres problemes de salut, que pot ser que, fruit d'aquests, es vegin inclosos dins d'aquests grups de risc, no? Però, en principi, no és una condició que determini una acció específica.
Em parlava dels efectes socials. L'estigmatització segueix a l'ordre del dia en ple 2021?
Pues, lamentablement, sí. És així. Aquesta és una realitat contra la que és molt difícil obtenir resultats.
Per dir-ho amb més cruesa, doctor, encara tenim al cap la relació entre sida i drogues i homosexualitat, inclús... Sí.
Lamentablement és així. Vull dir, durant els primers anys d'aquesta infecció es van fixar una sèrie d'estigmes sobre la persona infectada que no hem aconseguit d'una forma efectiva eliminar-los. Alguns sí, alguns hem tret. Jo voldria recordar fa uns anys, doncs, que en els col·legis els nens que podien estar infectats eren apartats i ja existia una sensació de temor i d'acció contra que un nen infectat pogués anar al col·legi. Bé, això ho hem superat, i en aquest moment no tenim problemàtica. Ara bé, aquesta idea de que la persona infectada transmet la malaltia és una idea que ha quedat quan ja ho era en aquells moments, i encara ara més amb l'evidència que tenim, quan era una fal·làcia total. És a dir, no existeix una transmissió del virus d'una persona amb una altra pel fet de tocar-lo, pel fet de conviure, pel fet d'intercanviar, fins i tot, diria, estris alimentaris. És a dir, la transmissió del virus, quan es produeix a través d'un contacte íntim i que, evidentment, aquest contacte íntim no es pot establir en una relació normal. Per altra part, en aquest moment, i això és una... diguem-ne, és un missatge important a tenir en compte. El tractament antiretroviral és tan efectiu que una persona tractada no transmet la infecció. No la pot transmetre ni tan sols en una relació íntima entre una altra persona. És a dir, si una persona està en tractament i té càrrega viral zero, no transmet la infecció. Per tant, pot desenvolupar una vida completament plena. En aquest sentit, són missatges importants a tenir en compte, que van en contra d'aquest estigma, que assigna a la persona infectada, doncs, un element de risc, de perill, d'acord? I això és molt problemàtic. I l'altre estigma és l'estigma del col·lectiu, d'acord? És a dir, s'ha assignat el VIH al col·lectiu de drogadicció, al col·lectiu d'homosexualitat, etc. I això, entre altres coses, és un greu error, perquè la transmissió del virus no coneix de col·lectius. El virus es transmet a qualsevol persona que es relacioni amb una relació íntima amb una altra persona infectada, sigui aquesta drogadicta, sigui homosexual o sigui heterosexual. D'acord? I llavors, en aquest sentit, aquesta càrrega d'estigma contra col·lectius, a més, té el problema de que algú que no és d'aquest col·lectiu es creu lliure de la infecció. i no és així. Lamentablement no és així. I d'aquí han hagut, vull dir, en aquests moments, la taxa d'infecció en persones en relacions heterosexuals és alta, significativament alta, d'acord? Per tant, en aquest sentit, lluitar contra l'estigma és també lluitar contra la transmissió del virus. Qualsevol persona s'ha de sentir en risc si té una relació íntima amb una altra persona que pugui estar infectada.
Encetàvem aquesta xerrada avui amb el doctor Joan Fibla, escoltant una preciosa banda sonora que ha fet una sèrie com It's a Sin, que l'estem escoltant ara mateix de fons. No sé si sèries com It's a Sin, no sé si l'he vist, doctor, però no sé si sèries com It's a Sin o si tirem enrere pel·lícules com Filadèlfia han ajudat a normalitzar-ho tot plegat o han creat més rebuig.
No, jo crec que són positives, i concretament aquesta última que comentes, It's a Sin, la recomano perquè dona una visió molt, molt real del moment en el que als anys 80 va començar la infecció, en aquest cas a Anglaterra, i com aquesta situació va trencar molts projectes de vida, va destrossar moltes persones, i com podem veure en aquesta sèrie com es va generar aquesta situació d'estigma que encara avui continuem mantenint en moltes situacions per l'àmbit del VIH.
President de l'Associació Anticida de Lleida, investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, doctor Joan Fibla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
It's a Sin.
Ràdio Estel, segona vegada.
Bon dia a tothom, un dia de pluja, un dia de fresqueta. Anem a fer un plat que es diu, en anglès es diuen comfort food, que és els plats confortables que ens fan sentir bé, que ens fan alimentar-nos bé i que s'adequen a l'estació en la que estem. Una quix de carxofes i cansalada, ja veureu que és boníssima. 3 ous, 200 ml de nata líquida, 200 grams de formatge ratllat, 150 grams de cansalada, 4 carxofes, una ceba, un dent d'all, una massa brisa, una peça de massa brisa que podeu comprar als supermercats o als forns de pa, oli, sal i pebre. El primer que farem és preescalfar el forn. El preescalfem a 200 graus i deixem que agafi calor mentre nosaltres fem la preparació. Per aquesta preparació farem la ceba, la tallarem petiteta, l'all també, i la carxofa, li traurem les fulles fibroses i la tallarem també a bocins petits, a gotaus, per exemple. Tot això, ceba, all i carxofa, ho sofregirem amb una mica d'oli en una paella durant 12-15 minuts. A partir d'aquí, afegirem també als 12-15 minuts la cansalada tallada de daus i seguim sofregint durant uns 10 minuts més. Ho tindrem tot plegat junt, haurem sofregit tot plegat uns 25 minuts. Mentrestant, podeu aprofitar el temps per barrejar en un bol ous batuts, el formatge, la nata, sal i pebre. I quan tinguem el sofregit llest, hi afegirem en aquest bol amb els ous batuts, el formatge, la nata, el sal i pebre, i afegirem el farcit que hem sofregit. I tindrem el farcit de la quix. Ja només ens queda agafar un motllo rodó, idealment, com de pastís, i estenem ben estesa la massa brisa, que ens quedi ben repartida i ben uniforme, i a sobre posem el sofregit o el farcit aquest amb la nata, la cansalada, bé, tot això ho afegim. Enfornem a 190 graus durant uns 25 minuts i veureu que la quiche ens queda ja llesta. Això és una base que és fantàstica, així, amb carxofa i cansalada, però podeu canviar la carxofa i la cansalada pel que us doni la gana. La quiche és una bona base per aprofitar menjar la temporada i anar canviant. Ara és de carxofa i cansalada, després pot ser de salmó i de porros, de bolets, del que us vingui de gust. Val? Espero que us agradi i que la gaudiu. Salut i cuina!
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer?
Troba-la a la ràdio a la carta de radioestel.cat.